Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja sabeu, els que escolteu aquest espai periòdicament, de la nostra, jo diria, obsessió per fer-vos arribar consells a l'hora de l'estalvi d'aigua. Avui us en donaré uns quants més. Potser pensareu que serveixen per estalviar-ne poca d'aigua, però poc, més poc, acaba sent un molt. I si més no, espero que siguin consells que us facin algun altre servei que no coneixíeu.
L'aigua i tu.
Podem tenir la sensació que quan ens taquem la roba amb algun líquid o sòlid, la forma més clara de netejar la taca és amb força aigua i sabó. I no sempre és així. Per exemple, és bo saber que les taques de tinta es treuen amb llet, les de vinegre amb sabó líquid de plats, les d'oli amb una capa de pólvores de talc, les de bolígraf i retolador amb suc de llimona, i les de sang, aquestes sí, deixant la peça de roba en rebull en aigua freda durant tota una nit. Això pel que fa a les taques de la roba, però si parlem de netejar la casa, concretament els vidres de la casa, al mercat hi trobareu un grapat de productes per fer-ho. Però diuen els qui en saben que el més eficient és una ceba tallada per la meitat, que es frega pel vidre, i després s'acaba de netejar amb aigua amb sabó de plats. Sí, ja ho sé, insisteixo, tot plegat no ens en fa estalviar gaire d'aigua, però una mica d'aquí i una mica d'allà no està malament. Així que posar en pràctica els nostres consells.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel parlem d'igualtats i drets a Tots Som Iguals. L'espai on Ramon Rion parla de sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots Som Iguals, els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Ganes de fer un viatge en el temps? Doncs del 23 al 30 de novembre, el Club Més Amics et portarà fins a Creta perquè t'endinsis en la cultura minoica. Visitarem els millors palaus i monestirs minoics, l'antiga ciutat de Rétimno, Fodele, Bressol del Greco, Chaia, Festos, Gortina i molt més. Del 23 al 30 de novembre, Creta amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana patrocinen Missió i Vocació. No et perdis la promoció Tornada a l'Escola de l'Òptica Andorrana. És molt simple. Emporta't unes ulleres graduades pel teu fill de regal al fer-te tu les teves. Sí, et regalem les ulleres pel teu fill perquè sabem que sense una visió excel·lent no és possible tenir un bon rendiment escolar. Visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preus d'Andorra. Busca el teu establiment més proper i consulta les condicions de la promoció a optica-andorrana.com.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Avui, com tots els dilluns, a aquesta hora, parlem de persones, d'organitzacions, de transformació digital o de quines són o haurien de ser les claus que afavoreixen el canvi cultural.
A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Primer de tot, saludem a Joana Frigoler, coach professional i conferenciant. Bona tarda.
Hola, bona tarda, David.
Ets experta en transformació emocional de persones, equips o organitzacions. Treballes per compte pròpia? Tenies la intuïció que acabaries dedicant a això?
Jo vaig estar 13 anys en una empresa privada, treballant en temes de l'àrea de recursos humans, en un moment encara que no recursos humans se'n parlava poquet, però un cop finalitzada aquesta etapa jo tenia la inquietud de volar sola i de crear la meva pròpia manera de veure els recursos humans. I durant 13 anys vaig tenir una consultoria pròpia, fent tot el que abarca aquesta àrea, consultoria, millora organitzativa, molta selecció, moltíssima selecció de directius, comandaments, i també molta formació. Formació en habilitats, que es feia en aquells moments, a la dècada dels 90, habilitats de treball en equip, habilitats de gestió de conflicte, tècniques de venda, una època en què la gent creia que si se formava els treballadors en tècniques, en habilitats, doncs l'organització canviaria. Uh-huh. I sí que és cert, però amb els anys hem vist que calia evolucionar una mica més.
Recentment has presentat el llibre Posa llum a la teva vida. Per què has escollit aquest títol?
Bueno, porto ara ja ben bé 10 anys fent coaching i el que he anat comprovant és que ens estimem molt poc. Ens estimem molt poc i ens enfosquim molt la vida, ens la compliquem moltíssim. I tenim una manera de pensar que ens genera molt de malestar. El malestar, com es detecta? Doncs mira que les organitzacions, les persones estem més tristes del compte, més enfadades del compte, o tenim més pors del compte de les que caldrien. Aleshores, aquell llibre jo el volia titular inicialment, així s'ho tenia pensat, Aprèn a estimar-te. Uh-huh. Perquè per mi aquest és el nostre repte, aprendre a estimar el que fem, aprendre a estimar-nos a nosaltres mateixos i, per tant, aprendre a generar futur i a construir. Però, mira, a l'últim moment, 5 minuts abans de pujar a veure l'editor, pues, no sé, em va venir un flash i vaig dir, pues no, pues... I li vaig comentar a l'editor i em va dir, ah, doncs sí, és un títol que està superbé i a més tindrà molt bona sortida. I doncs ja està, posa llum a la teva vida. No és casual el posa, la llum te li has de posar a tu, uh-huh. Les emocions positives te les has de posar a tu, no te vindran donades de fora. Per tant, el verb posar, i després el subtítol que genera emocions i converses constructives, genera, fes-ho tu. I el verb constructives també va en línia amb tot el que jo plantejo en el llibre.
Molt bé. També saludem a Xavier López, és director de desenvolupament d'Empans, Fundació Sense Ànim de Lucre, dedicada a l'atenció integral de persones amb discapacitat intel·lectual. Bona tarda.
Hola, David.
Com has arribat fins a Empans?
Bé, doncs, fa 2 anys i escaig que estic a Empans i la meva trajectòria m'agrada dir doncs, que ha estat sempre vinculada al cooperativisme i a l'economia social, en diversos projectes, en diverses cooperatives. Vaig fer un parèntesis de 5 anys estant a la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa al Departament d'Empresa i Ocupació i un cop es va acabar aquesta etapa doncs, he anat de nou a l'economia social i estic en Pans.
Uh-huh. Quins programes dueu a terme? Els més destacats.
Bé, en Pans, val la pena faré un 5 cèntims de l'entitat. És una mica la història d'aquest país. Hi ha altres entitats de característiques similars a diferents comarques. Nosaltres estem a la comarca del Bages i va néixer fa 52 anys, quan pares i mares doncs, que tenien fills i filles amb discapacitat intel·lectual es van preocupar doncs, pel seu futur, per la seva escola, per on havien de viure, pel seu oci, per la seva feina. I en funció d'això, doncs, Empans va anar desenvolupant, ha anat desenvolupant diferents serveis doncs, en tots aquests àmbits. No? Actualment tenim uns 2.500 usuaris cada any, o fent, millor dit, l'últim any, i treballem com a professionals 850 persones.
Mm-hmm, Déu-n'hi-do. Hi ha un projecte que m'agrada, no? Empans i Capravo obren a Manresa el primer supermercat de Catalunya gestionat íntegrament per persones amb discapacitat. Això ja va ser el 2007, crec. Ja fa temps, no?
Això va ser el 2017.
2017, perdona.
L'any
2017.
Passat, el novembre de l'any passat. Sí, a veure, tenim l'enfoc posat en l'àmbit social, d'habitatge i després també en l'àmbit laboral. Intentem donar oportunitats de feina a les persones, inicialment persones amb discapacitat intel·lectual i amb la mesura que han anat passant els anys a nous col·lectius. Intentem que la gent trobi feina a les empreses en general, però també donem oportunitats de feina a les pròpies activitats nostres. I una de les últimes que hem desenvolupat, o l'última, ha estat doncs, fer una franquícia de Capravo, doncs perquè les persones amb discapacitat el que facin doncs, és desenvolupar aquest projecte i treballar doncs, atenent el públic.
Mm-hmm. És gratificant per a tu, aquesta feina? Més del que imaginaves, igual? Al final és una feina i...
Bé, jo sempre he estat vinculat a l'economia social, doncs, per una sèrie de circumstàncies. En aquest cas, doncs, a més, se li afegeix doncs, que l'atenció dels col·lectius són col·lectius amb unes característiques especials, efectivament.
Mm-hmm. Molt bé. We are the world. We are the children. We are the ones who pick a brighter day. So let's start giving. Ladies and gentlemen. ara anirem amb tu, Joana. Veia el teu perfil, Xavier, a LinkedIn, que creus en models basats en les persones, no? És molt genèric, no? Si aterritzem aquesta frase, com ho explicaries, no? O a què et refereixes, no? O per alguna cosa l'has escrit, no? La destaques al teu LinkedIn per algun motiu, hi ha un moment que dius, vaga, ho he de posar, no?
Efectivament. A veure, com he comentat abans, doncs, la meva trajectòria professional ha estat vinculada sempre a l'economia social i, més concretament, sobretot a la primera etapa, en el cooperativisme. I el cooperativisme, dins el cooperativisme de treball associat. I dins el cooperativisme de treball associat, doncs, el que m'ha inspirat més, doncs, a la meva trajectòria ha sigut el projecte cooperatiu del País Basc, del grup Mondragón, no? Que és una experiència cooperativa, doncs, que va néixer, doncs, amb un capellà, doncs, ara farà també quasi 60 anys, si no m'equivoco, i, de fet, és un dels seus leitmotivs, no? És a dir, un model basat en les persones. És a dir, que les persones, ara és una mica està de moda i sembla, doncs, no, tothom diu el mateix, no? Que han de ser el centre, que han de ser... Però, efectivament, doncs, aquests models, i especialment el model cooperatiu de treball associat, això, doncs, es produeix, doncs, perquè, efectivament, doncs, no només la propietat, sinó l'autogestió es produeix amb les persones.
Mm-hmm. Joana, tu també treballes per a organitzacions, acompanyes a persones de forma individual, hi ha persones que treballen en empreses. Les empreses realment lluiten per posar la persona al centre?
Falta molt.
Falta molt.
Venim d'una sobremitificació de la tecnologia. La tecnologia, el creixement pel creixement, va prendre molta força a la dècada dels 70-80 i, per tant, la titulació, la titulitis, l'estatus, va agafar una força molt gran. Fins i tot en el camp social, m'he dedicat durant molt de temps a treure tot l'argot tecnòcrata amb el que es tracta, per exemple, amb gent gran, no? Si és que tu veus el planning diari que està previst amb els avis i doncs, el calendari posa doncs, estimulació cognitiva. No sé, dius, com que estimulació cognitiva? Què hem fet els psicòlegs, no? Que fins i tot els psicòlegs han convertit la vida quotidiana en una aplicació de tècniques determinades. Per això et deia que durant molt de temps vaig fer tècniques de venda i tècniques, eh? Llavors, aquesta sobremitificació de que amb una bona tecnologia ho farem tot. Sort que en Van Goleman, als anys 80-90, introdueix un concepte d'intel·ligència emocional perquè les empreses, les multinacionals, comencin a acceptar que hi ha altres coses i altres mirades, i des d'aquí s'ha fet un gran recorregut. En aquests moments, tots els professionals que ens dediquem, que anem una mica més enllà, estem treballant per tenir en compte la persona. Què vol la persona? Què ha vingut a fer aquest món? Com s'està sentint? I entendre que si ens hem d'estimar una mica més i que amb tecnologia i prou no
és suficient.
No és suficient. Ja portem prou de recorregut com per veure que hem tingut grans tecnologies i la gent no avança. En els anys 90, la funció de la meva professió era... ens cridaven per anar a motivar, a motivar els treballadors. O sigui, comencem una mica abans. Dècada 60-70, el que era important és que els treballadors fossin complidors, que complissin les normes, perquè estava tot molt definit i molt acotat. Venim d'una època, per exemple, la indústria textil, no? Tot estava molt definit. Època 80-90, es comença a parlar de motivació, que la gent ha d'estar contenta, li ha d'agradar, però la motivació no és suficient. On estem ara? Compromís. És a dir, necessitem que els treballadors estiguin compromesos en ajudar i acompanyar i fer créixer a les persones, a les organitzacions. No només en aconseguir un resultat, en guanyar diners, en créixer per créixer, que és una mica el que ens va portar a l'altra crisi, no? Uh-huh. Diu, encara ve la propera, no sé aquesta següent com serà. Però aquesta crisi ens va beneficiar moltíssim perquè va permetre ser més conscient del sofriment de les persones. I des d'aquesta crisi tenim a les organitzacions ha entrat una mirada més humanista de la persona, perquè fins i tot el rol de recursos humans que va haver d'acomiadar, comptar nòmines, fer finiquits, tot això va generar un canvi i una crisi molt important i es va esfumar una mica aquella prepotència que hi havia del creixement pel creixement.
Parlant de persones i de treballadors, escoltem a Antonio Argandoña, que és professor emèrit de l'IES de l'IES Business School.
Una definición de empresa que daba Giovanni Agnelli, el de Fiat, hace muchos años. La conté un día en Italia y me dijeron, no vuelvas a hablar en Italia de Agnelli, que cae muy mal. No sé por qué, pero no me atreví a volver a hacerlo. Pero que, como aquí nadie, mucha gente ya no conoce a quién era Agnelli. Me gusta mucho. Una empresa, decía, está formada por personas con diferentes historias, diferentes culturas, diferentes inclinaciones, diferentes aspiraciones, diferentes trabajos. Y todas esas personas de diferentes edades y culturas, con diferentes empleos, tienen que llevar a cabo el milagro de trabajar juntos de modo que los resultados de la empresa sean los adecuados, hoy y mañana. Me encanta, porque nos dice claramente que es una empresa es una comunidad de personas, un grupo de personas con un objetivo común, que es la tarea de la dirección. El director dice, vamos a hacer esto. El director, el propietario, el consejo, elabora la misión. Dice, nuestra misión es esta. Vamos a intentar resolver estas necesidades de estas personas, de los que están fuera, vendiéndoles zapatos, entradas de cine o viajes en avión, y de los que están dentro, ofreciéndoles la posibilidad de desarrollarse como personas, de adquirir una serie de conocimientos nuevos, desarrollar sus capacidades, ganar dinero y todo lo que quieran. Esa, diferentes historias, diferentes culturas, diferentes aspiraciones. Creo que esto lo refleja muy bien. El milagro de trabajar juntos es la tarea del director. Ya sabéis que en economía decimos siempre que la empresa optimiza cuando iguala el coste marginal al ingreso marginal. Y Juan Antonio Pérez López, un profesor, un colega mío que murió hace unos cuantos años, decía, a nadie le pagan millones de pesetas, decía entonces, para igualar el coste marginal al ingreso marginal. Lo que tienes que hacer es cogerte a estas personas tan distintas, con tantas aspiraciones, es decir, chicos, a trabajar juntos. Y en cuanto entras en la empresa, buscas esa unidad de la cual hablaba Carlos hace un momento, que consiste en cada uno con sus peculiaridades, y por favor no las perdáis, porque esto es lo que enriquece a la empresa, cuando estáis aquí dentro, todos para trabajar para lo mismo.
Doncs bé, parlàvem de posar la persona al centre, que en la teoria està molt, molt bé, però després hi ha una realitat, no? Cada uno con diferentes històries, diferentes realidades, con su manera de ser. No sé, Joana, Xavier, qui vulgui, com podem aconseguir o quines eines existeixen, no?, per anar treballant doncs, aquest sistema, no?, de que hi ha un que potser entén molt bé el missatge del CEO o del coach, però hi ha un altre que diu, mira, ara que me cuentan, a mi me pagan 700 euros, tengo que estar aquí 8 hores, si no...
Bueno, si me permets. Sí, sí. La base de les organitzacions, el bon funcionament de les organitzacions, és saber treure organitzar adequadament els equips en base a rols diferents i saber treure rendiment del talent de cada un. Quan més diferents siguin les persones en una organització, si estan ben organitzades, més possibilitats tenim. En canvi, moltes vegades, les organitzacions el que busquen és gent com ells. I al final tots som iguals i, per tant, no hi ha canvi. En qualsevol equip... Com ho ha dit en l'àudio, els equips han de tenir sempre un objectiu comú, no 30, sinó un, i no que siguin canviants, i després s'han de saber organitzar. A l'hora d'organitzar-se, hem de tenir en compte que en aquest equip hi trobarem gent molt diversa, i tindrem la persona resolutiva, el que sempre va al gra, i tindrem el creatiu, i tindrem el que es preocupa sempre per deixar les coses ben acabades i que tot estigui ben perfilat i ben mesurat, i trobarem el que té aquell sentit de l'humor que quan les coses van mal dades sap fer aquella brometa que trenca el gel i deixa que tot flueixi, i trobarem el motivat, feliç de la vida, que a tot li sembla estupendo i sempre proposa coses i després ell no les pot acabar, però és igual, i trobarem l'impulsor, el que té molt clar el que s'ha de fer i es posa molt nerviós quan veu que la gent s'està entretinguent i hauríem d'haver passat a l'acció ja fa estona i no estem fent. I
el que es queixa.
I el que es queixa, i el rondinaire, el barrufet rondinaire també sempre hi ha de ser, que el rondinaire és el que ens permet veure què és el que pot anar malament. Per tant, també hi ha de ser aquesta figura. Bueno, en fi, podríem anar analitzant tots els rols, però de la combinació exquisita amb totes aquestes mirades és el que permet que una idea o un projecte avanci i evolucioni. Persones molt enfocades a l'acció i persones molt enfocades a analitzar i persones molt enfocades a executar petites coses. I de tota aquesta combinació, si està ben liderada, molt millor. Aquí hi ha un factor important, sempre es defineix el treball en equip com un objectiu comú, compartit, i després la manera d'organitzar recursos. Però el que diferencia un equip normal i corrent, que funciona bé, d'un equip extraordinari, és a dir, capaç d'aconseguir resultats extraordinaris, són les emocions que acompanyen en aquestes relacions. Quan un equip un equip no és sempre extraordinari. Podem ser un equip, hi ha dies que són més extraordinaris d'ara que altres. Però si tu mateix recordes algun moment en què has fet alguna cosa espectacular, no?, i que has aconseguit uns resultats que mai t'haguessis imaginat, recordaràs aquell sentiment de pertinença, d'estic aquí, que bueno, som algo especial, som algo diferents, aquella implicació, aquelles ganes, aquella que fa que totes aquestes emocions, és energia que l'equip posa, que permet que tinguin capacitat per dedicar molt més d'esforç que el que dedicarien en condicions normals. I això és el que els fa extraordinari. Mm-hmm. Per tant, diferents, quan més millor, ben organitzats, valorar el rol del meu company, que això és el que costa més, perquè aquí despreciem o menys valorem sempre és el que és diferent de nosaltres, i després un lideratge que sàpiga treure rendiment i potenciar i valorar a totes aquestes mirades. Normalment el líder, qui sol valorar més? Els que són igual que ell. Mm. Qui li incomoda més? Doncs els que són molt diferent d'ell, no? Per exemple, si és un líder molt, molt enfocat a l'acció, li molestarà molt l'especialista, el que sempre és tan meticulós que vol tenir-ho tot controlat i l'estressarà. Mm-hmm. Aleshores, el líder el que ha d'aprendre, precisament, és a conviure i estimar i valorar tots aquests talents diferents i que tots són útils per l'organització i són necessaris.
Vols dir alguna cosa, Xavier?
Poques coses puc afegir. En tot cas, un plaer escoltar doncs, el professor i amic Argandoña. Per afegir algun element més, no? Parlava de la missió, no? Però parlava una mica d'una missió que triava doncs, el director general o el propietari, no? Jo diria que estem ja en una etapa on la missió ha d'estar compartida, no? I això vol dir que encara que hi hagi una decisió, doncs, si és una empresa mercantil, que sigui doncs, el propietari qui la decideixi, amb una cooperativa potser ho decidiran més entre tots, en la formulació d'aquesta missió i en sentir-se la seva, val la pena que hi participin el màxim de gent possible, no? Perquè si no la missió pot acabar, doncs, això. Una frase més o menys bonica, maca, que la pengem a la paret i, en canvi, doncs, ha de ser una cosa que ens ha de guiar per l'acció. I afegit doncs, a la missió, a mi m'agrada sempre parlar dels valors, no? Que són els principis sota els quals nosaltres estem disposats a desenvolupar aquesta missió. Cada organització, en funció de la seva cultura i els seus principis, la missió la desenvoluparà doncs, d'una manera o d'una altra. I l'altra cosa que també em sembla interessant que s'ha dit, que es parlava dels equips, del seu treball en conjunt, deia hoy y mañana, no? Que té una mica a veure amb la sostenibilitat, no? Uh-huh. Amb tenir aquesta visió no de curt termini, sinó de llarg termini. A mi això em sembla molt interessant perquè això que pot semblar una cosa puntual significa una manera molt determinada de gestionar una empresa. És a dir, si tu tens una perspectiva a llarg termini, faràs accions encaminades a que això sigui així. Doncs cuidaràs els clients, els proveïdors, els treballadors, no? No pensaràs només en el benefici immediat. I, en canvi, doncs, si només penses en el curt, no? Doncs això pot ser que sigui diferent. Penso que aquesta perspectiva més estratègica a llarg termini és el que marca les organitzacions, que el benefici ha d'existir, per suposat, però no un benefici només a curt, sinó un benefici més a llarg. No? I abans que s'esmentava doncs, la crisi, no? Doncs, si hi havia incentius a curt termini, difícilment es podia pensar en la sostenibilitat de les empreses a llarg.
Mm-hmm. Escoltem un altre tall i serà l'últim, el 2, vinga.
Bigón, para los que no lo saben, empresa dedicada también al sector de la salud, trabajamos para los hospitales, suministramos material quirúrgico, cosas como esos catéteres, esos sistemas de ventilación, y os podéis imaginar que esto es un trabajo apasionante, de tal forma que cuando tú llegas a los 40, bueno, en mi caso a los 39, te pega una crisis tremenda. Dices, ¿voy a estar toda la vida vendiendo catéteres? Esto es lo que me espera a mí. Estar vendiendo otros 25, bueno, lo que nos quede ya con las... Ya no sé si nos jubilaremos. El caso es que llega un momento en el cual dices, bueno, yo funciono por objetivos, pero hay algo más que estos objetivos. La Dirección por Misiones ha sido esa mano que nos ha rescatado en esa crisis individual, personal, de motivación, de saber para qué se hacían las cosas. Gracias a la Dirección por Misiones, pues descubres que si tú, como empresa, como empresario, te pones al servicio de grupos de interés si cumples con una misión, sirves a un propósito superior a ti mismo, pues vas a encontrar esa vida llena de trascendencia y se te va a ayudar, desde luego, a encontrar la propia felicidad, la felicidad personal. Yo siempre repito la frase que aprendí en unos seminarios, es que el dinero para las empresas es como el oxígeno para los seres humanos, es necesario, pero como seres humanos nos debemos de plantear si servimos para algo más que para respirar.
Doncs ho hem comentat una mica fora de micro, ho hem estat parlant ara, però més enllà dels objectius immediats, al final de guanyar diners, és important que hi hagi un per a què, una raó de ser, tant personal com empresarial, no? No sé si, Joan, detectes en els clients a vegades que dius, ostres, hem de començar pel per a què, perquè no saps a una persona, a un client, per què estàs anant a treballar, i pràcticament no saps ni per què et despertes, no? No saps què esperes del dia o de la vida, no? És una de les patologies de les empreses o de les persones que no defineixen un per a què o no ajuden els seus treballadors a definir un per a què?
Sí, efectivament. Fins i tot els emprenedors, quan es plantegen emprendre, també a vegades poden caure en aquest parany. Les organitzacions s'han dedicat molt de temps a el que jo en dic les motivacions extrínseques. Venim dels departaments de personal, vol dir que depenien d'un departament financer. O sigui, la història de les empreses i les organitzacions en quant a la manera en què han gestionat les persones és important. Aleshores, jo sempre divideixo el que motiva i el que mou en el treballador i a la persona en tres formes. Primer, treballar en un lloc agradable, no? Estar còmode, estar bé, doncs tenir mòbil, tenir comoditats, que això s'ha treballat moltíssim a les organitzacions, tenir un espai que sigui agradable, tenir un bon ambient de treball, tenir bons companys, tenir un bon sou, val? Tot això són és la manera de serveixen per captar candidats, no? Quan te donen poder de captació, si tu ets una empresa que tens prestigi en aquest sentit, no? Doncs és possible que puguis captar bons candidats. Però després hi ha un altre tipus de motivació, un altre nivell, que és que la motivació intrínseca, és a dir, que el lloc de treball i la feina que fas t'agradi. I què fa que t'agradi una feina? Doncs que tu pots posar en joc les teves fortaleses. Durant massa anys s'ha posat en valor tenir una feina fixa, tenir una feina segura, i aleshores jo dic que durant molts anys, i encara ara, hi ha gent que viu hipotecada per un contracte indefinit que no el fa feliç i està fent feines que no tenen res a veure amb el seu talent. I fins i tot hi ha molta gent que creu que no és possible que tu puguis posar en joc el teu talent. Uh-huh. I sempre és possible. I en tercer lloc...
Tenim poc temps.
Doncs el sentit, és el per a què. Per a què faig això? És a dir, tot, qualsevol feina que tu facis, quina utilitat té i la societat per què la necessita i què hi estàs aportant. Uh-huh. Si te preguntes això, segurament moltes vegades treballaràs més a gust. I si no, canvia i busca una altra alternativa on realment puguis posar en joc aquesta transcendència.
Molt bé. Xavi, en 20 segons, vols dir alguna cosa més?
Ja, quasi poca cosa puc afegir. De fet, tenia una cosa notada que acaba de dir la Joana i ho ha expressat amb l'última paraula, que és la motivació transcendent, no? És a dir, perquè ens entenguem i sigui molt senzill, quan sents els colors, no? Quan és alguna cosa més que tot allò que és fonamental que ha comentat ell abans, no? Això fa doncs que les organitzacions doncs tinguin aquest plus, no? I ara que la competitivitat de les empreses doncs és tan gran, no hi ha grans coses, no? Amb igualtat de tecnologia, sinó que són petites coses que fan que una empresa vagi com un coet i una doncs que potser no hi vagi tant, no? I al final una són les persones i jo crec en part doncs que és aquesta motivació transcendent.
Molt bé, Joana i Xavier, moltes gràcies per haver vingut, ha passat volant. Gràcies al Toni Huguet a les vies de so i fins al proper dilluns, adéu-siau.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana patrocinen Missió i Vocació. No et perdis la promoció Tornada a l'Escola de l'Òptica Andorrana. És molt simple. Emporta't unes ulleres graduades pel teu fill de regal al fer-te tu les teves. Sí, et regalem les ulleres pel teu fill perquè sabem que sense una visió excel·lent no és possible tenir un bon rendiment escolar. Visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preus d'Andorra. Busca el teu establiment més proper i consulta les condicions de la promoció a optica-andorrana.com. Ràdio Estel. Senzillament, bona música.